Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en els reptes dels educadors d'avui dia, que no són pocs. I per fer-ho ens acompanya en Julián García. Molt bon dia, Julián.
Molt bon dia.
En Julián és director pedagògic de secundària i batxillerat de FEDAC Vic. I també estem amb l'Oriol Capdevila. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
L'Oriol és director pedagògic de Maristes La Immaculada. Vosaltres creieu que en farem prou en una hora, amb això, els reptes pedagògics? O és la típica cosa que es podria resumir en una frase i ja, i a partir d'aquí anar desenvolupant?
És un repte fer-ho en una hora només, és un dels reptes.
Un dels reptes dels educadors, no? Parlar de moltes coses en una hora, ho intentarem, no?
Doncs va, vinga. Canvien gaire els reptes dels educadors al llarg dels anys? Fa molt que sou docents, tu, Julián?
Fa 7 anys que sóc docent.
Ah, relativament recent.
Sí, relativament recent, i llavors, bueno, podria parlar dels reptes perquè totes les persones, doncs, hem viscut una mica el sistema educatiu des de cadascú, des de la seva vivència i experiència. Però sí, tal com la vaig viure jo com a estudiant i ara que sóc docent, canvien els reptes diàriament. Jo crec que majoritàriament el repte més gran, i que després, doncs, espero que amb la conversa, doncs, puguem anar desenvolupant, és posar en dubte tots els pensaments i totes les vivències que tenim dins del sistema educatiu. Llavors, crec que és el repte més important que tenim.
Quina feinada per això, Repensar...
Sí, moltíssim, perquè significa, doncs, trencar alguns paradigmes, pensar diferent allò que pensaves, no? Aquelles vivències que tens arrelades, doncs, creure, demanar-se per què, no? Per què ha de ser així o cap a on ha d'anar l'educació.
I tu, Oriol, fa molt que et dediques a la docència?
Ara hi pensava quan li preguntaves al Julián, crec que entre 15 i 18, ara no ho tinc clar, sí que fa una temporadeta, sí.
I al llarg d'aquests anys han canviat, perquè aquests anys sí que ha canviat molt la nostra realitat. Fa 18 anys no teníem telèfons intel·ligents encara?
Justet, sí. A les aules no com ara. Però
la tecnologia estava molt menys present, les pissarres intel·ligents...
Començaven potser, l'ordinador era el del professor, l'únic potser que hi havia a l'aula, i sí que es nota aquest canvi que comentava, o que comentaves, que ha estat aquests darrers anys molt més ràpid que el que havia anat venint fa més temps enrere.
Vosaltres parleu? Teniu temps per parlar amb els col·legues de professió dels reptes?
Home, diàriament, és un tema, per exemple, mira, una anècdota, no? L'altre dia estàvem dinant amb l'equip docent, allò informal, no?, fora del lloc de treball, no anem a parlar de l'escola ni de l'educació, i acabes parlant, és a dir, que és un constant, que passa que fer-ho d'una manera més estructurada, amb una reflexió més intensa, més profunda, doncs cal trobar aquests espais per fer-ho.
El que deia, els busquem. I crec que és important que li donem espai i el sapiguem trobar. Perquè el dia a dia et porta fent moltes coses i de vegades deixem una mica de banda aquest parlar sobre l'educació, parlar sobre aquests reptes. Nosaltres estem intentant donar espais de conversa pedagògica amb els companys i companyes, amb els docents, per poder posar aquestes coses de relleu al centre i poder-li dedicar temps a donar-li voltes, el que Julián, a reflexionar amb el que fem, qüestionar-nos-ho, replantejar-nos-ho. Crec que és molt important.
En el teu cas, Julián, ara just abans de començar deies que tu formes part d'un col·lectiu que és entre docents, que sou un grup de docents de diferents centres educatius que us interesseu per l'educació i que heu buscat un espai a una hora setmanal.
Correcte.
A la xarxa X.
Ara, xarxa X pels nostàlgics, Twitter.
On feu justament això, parlar entre docents, unes converses obertes a tothom, no només a la gent vinculada al món de la docència, i que és un espai de reflexió sobre temes diferents.
Sí, recordo molt que el promotor és en Christian i ell, doncs, ho va engegar molt, i en aquell moment, doncs, participava com a oient.
En Christian Negre?
Sí, en Christian Negre. Llavors, en algun moment, quan ho havia engegat amb tot el tema aquest dels espais de Twitter en el seu moment, doncs jo participava com a oient, no? I en algun moment, doncs, li donava l'altaveu per poder parlar i participar. I arrel d'aquí es va fent més gran el grup, no? Es va anar fent més gran, amb moltes inquietuds, entre nosaltres per línia interna, a través de WhatsApp, doncs mira qui convidem avui, volíem donar veu als alumnes, a altra gent de fora del món educatiu, però que hi és, no? Perquè al final està en el punt de mira i és opinió per tothom, no? A l'educació, llavors, una mica, doncs, saber diferents punts de vista sobre diferents temes.
Ara has dit una cosa que és important, que tothom opina. D'això de l'educació tothom diu la seva. Bueno, una típica és allò de que teniu moltes vacances. Però això tothom té coses a dir.
La comunitat educativa és molt àmplia. Som els docents, som l'alumnat, són les famílies. Sí que hi ha molt opinola, que és cert. Just ho dius, l'altre dia sopava amb un amic que no és docent, som companys de carrera, de biologia, i em deia, ostres, amb un sopar d'amics, deien, que fàcil això de ser profe, i ell els deia que no és docent, ves una setmana, sí, practica, i
prova i m'ho expliques.
Això mateix, a veure si les vacances compensen o no compensen.
Tot i així, jo crec que qualsevol persona que no estigui vinculada a la docència, encara que no sabem gaire com és el vostre dia a dia, sí que ens fa la sensació que cada vegada teniu més feina. Això és veritat?
Han augmentat l'essència, l'aprenentatge sempre hi és. Però és cert que l'embolcall d'aquesta essència de l'aprenentatge ha anat creixent els darrers anys i també la complexitat social, també la complexitat de realitats que ens trobem i que s'han de fer front ara i les hem d'afrontar i acompanyar des de les escoles.
Perquè abans l'educació emocional estava poc present, perquè la tecnologia ara és un plus, que és evident que està a les nostres vides, però d'això també s'ha d'aprendre, s'han d'aprendre eines. O jo estic pensant, per exemple, quan la canalla va d'excursió i unes hores més tard tens les fotos penjades, un vídeo muntat, que penses, no, és que estan treballant, però és que ara, a més, t'han hagut de fer el capcut amb el vídeo.
Clar, això respon una mica amb el que deia l'Oriol, no? Aquesta complexitat que respon una mica als reptes a nivell social, tot aquest aspecte de la tecnologia digital, doncs, avança molt ràpidament, no? Ara fa un parell d'anys, no?, que entra la intel·ligència artificial a les nostres vides i cada cop més potent i amb aquesta idea, no?, de molta opinió, no?, a nivell social, de si ha d'entrar a les escoles, si no, què fem amb la tecnologia. Nosaltres sempre a la meva escola parlem molt de que podem de deixar de banda opinar tant i anar més amb arguments, no? En el sentit de buscar les fonts, tota l'evidència que diu sobre els aspectes tecnològics, sobre els aspectes socials, perquè si no tendim a que opinem allò que hem viscut, però per fer mirades, per obrir mirades, ho parlàvem, no?, abans amb l'Oriol, que sobretot una cosa interessant que nosaltres estem vivint des del nostre rol és poder visitar diferents escoles, no?, perquè veus un ventall de diferències, no?, i de possibilitats i oportunitats que pots aterrar a la teva escola.
Clar, aquest fer xarxa, sobretot en el cas de les escoles, amb tantes realitats diferents, deu ser molt enriquidor.
Nosaltres tenim la sort de ser 10 centres sota el mateix paraigua de la institució marista, i això ja et dona una obertura de mires de com ho fa el del costat, el veí del costat, i com comentàvem abans, el fet de tenir aquest càrrec directiu ens ha permès, o a mi m'ha permès, sortir de la meva escola, sortir inclús de la meva institució i anar a conèixer altres centres i veure com fan qüestions i coses i com les aborden, que a nosaltres a vegades ens ofusquem amb la nostra realitat, i el fet de veure com ho fan els altres t'obre mirades, et dona idees, i això és molt, molt, molt enriquidor.
I així d'entrada, què diríeu que és el més difícil, un repte com a educador?
Ara mateix integrar potser tot el que se'ns demana. Parlàvem de tecnologia, parlàvem de benestar emocional, de la salut, de l'alumnat, i tot això a més, sense perdre de vista que la nostra professió, ofici, és l'aprenentatge de l'alumnat, i tot això s'ha d'abordar ara a l'aula el dia a dia avui.
Tu afegiries alguna cosa més?
No, totalment d'acord, i amb aquesta idea d'una mica reinventar-nos diàriament, no? És el gran repte de com ens planifiquem per trobar aquest temps que ens permeti, doncs, llegir grans textos, obrir mirades, actuar d'una manera diferent.
Escola de Família, estem amb l'Oriol Capdevila i en Julián García, estem parlant dels reptes dels educadors. Abans de començar a fer de mestres, us havíeu plantejat quins serien els reptes que tindríeu per davant? Perquè els dos teníeu una altra professió prèviament, no? Tu deies, jo he estudiat biologia, No sé si tenies claríssim, potser, que volies dedicar-te a la docència. O...
Jo tenia molt clar que no em dedicaria a la docència.
Ah, molt bé, molt bé.
I així ho explico a l'alumnat amb el que estigui. I per què et vas fer profe? Doncs jo no volia. Estava fent el màster en temes de biologia i em van trucar d'una escola marista, jo soc exalumne de maristes, i em van trucar per si podia fer el favor d'anar a fer una substitució uns dies. I els dies doncs, són 18 anys, doncs porto 18 anys que la qüestió em va agradar. No m'ho havia plantejat perquè va ser així. Tenia l'antic cap per treure'm crèdits de la facultat i perquè sempre havia estat lligat a moviments juvenils, a monitoratge, etc. Però no m'ho havia plantejat i quan allà et descobreixen un nou món en el CAP màster d'ara, et plantegen reptes que no te'ls havies imaginat i fins que no els vius en el dia a dia no saps que existeixen.
I en el teu cas, Julián?
Doncs mira, la meva experiència és que tampoc, com l'Oriol, tampoc pensava ni volia ser educador, no? Però aquelles coses de la vida, en aquell moment, doncs, vaig acabar l'enginyeria, vaig estar un any parant, no?, treballant, però decidint que volia continuar fent amb la meva vida, i paral·lelament, doncs, era entrenador de bàsquet. Doncs amb la relació de la canalla, dels equips que portava, per sort, moltes mares, molts pares eren, bueno, són educadors, no?, en aquell moment, i en algun moment doncs, em deien, se't dona bé la canalla, per què no ho proves, no?, això de ser educador i estudies el màster. Només va fer falta una conversa amb una persona que l'altre dia la vaig trucar i li vaig donar les gràcies perquè va ser aquella persona que va aparèixer per donar-me l'empenteta i ara estic aquí, no?, doncs vivint en plenitud aquesta vocació.
I vosaltres diríeu que les respostes sobre el repte serien gaire diferents si preguntem a algú que treballa amb infants d'escola bressol, d'infantil, de primària, de secundària?
Poden prendre matisos, però crec que en general ens trobem en situacions similars. Tota aquesta diversitat de feines que ens trobem ara, de registres diferents, el tipus d'alumnat, de com acompanyar-nos amb les famílies del nostre dia a dia, a escala diferent, a infantil o algun company i companya de batxillerat, però més o menys són els mateixos.
I diríeu que dista gaire la percepció que poden tenir les famílies sobre els reptes que teniu?
Home, a nivell social, els reptes que perceben les famílies són els mateixos que percebem els docents. El tema està en el com, no? I aquí entra tot el tema de reflexió pedagògica, la nostra formació com a docents, tot el tema de compartir doncs, bones pràctiques, que evidentment doncs, hi ha un petit esforç que hem de fer, no? L'escola que és apropar-nos més a les famílies i que les famílies trepitgin més l'escola perquè entenguin molts perquès i després també que vegin el com, no?
Són molts els educadors que expliquen que la relació amb les famílies ha canviat al llarg dels anys, que abans no es posava en dubte el que deia el professorat, tot i que potser hi havia molt menys contacte família-escola, i que ara sovint les famílies tenen unes altres expectatives. Quina ha estat la vostra experiència en el teu cas, Oriol, que ja portes més anys, que has passat, portes 18 anys de famílies?
Doncs que com a tot col·lectiu hi ha de tot. Tens famílies molt, molt a favor, que et recolzaran, que anem de la mà. També hi ha casos on potser l'entesa no ens hi trobem tant, en aquesta entesa. I és un dels reptes que deies i que tenim és com donar-nos de la mà i caminar conjuntament amb les famílies perquè l'objectiu és el mateix. Ells des de la seva vessant des de casa, nosaltres des de la nostra vessant des dels centres, de les escoles. La formació dels nois i noies, dels infants i joves que tenim als centres i és una cosa molt conjunta i això hem de fer per entendre'ns perquè això que comentava el Julián, l'obrir les classes, obrir les escoles, que les famílies puguin venir veure el que estem fent i parlar i trobar punts d'aquests de connexió per fer aquesta educació global més possible.
A totes les professions hi ha clarobscurs, no? Ja ho sabem, però en el vostre cas, que molta gent tendeix a creure, hi ha molta gent que pensa que no us paguen prou, jo estic entre aquest col·lectiu, però després hi ha molta gent que pensa que això de ser profe que no és tan complicat i jo crec que s'han oblidat del que vivien a casa seva durant la pandèmia, que crec que va ser un moment que es va evidenciar molt que ser docent no és només explicar una matèria, sinó que són moltes altres coses. Com es conviuen amb els moments de frustració? Perquè segur que hi ha moments que ja sabem que aquí hi ha una vocació, perquè és una feina que falta una vocació, però que a vegades el dia a dia és complicat.
Clar, jo crec que el focus, sobretot, és posar en valor o començar a valorar les coses bones que fem, no? Perquè sovint tendim, no, com a societat, com a docents, a parlar sempre de lo dolent, de lo que ens fa falta, i l'entenc, aquesta part també, però a vegades no ens posem a parar que cada dia tenim vivències molt boniques a les escoles, que els alumnes ens donen un feedback superpositiu, com quan un alumne et comenta, doncs, com fa poc, no, a la nostra escola vam veure com una alumna de quart d'ESO explicava que se l'havia acompanyat també i que ha descobert que vol dedicar-se a la docència. Clar, això són experiències per explicar i per valorar que l'escola està per alguna cosa més, no?, que instruir, no?
I ha anat canviant el vostre entusiasme, les ganes? Depèn del moment del curs. Ara estem primer trimestre. No sé si us ho pregunto això al juny.
Ara és un moment de piles carregades, ara. Sí. Jo, amb el transcurs que porto, amb l'experiència, és diferent. També comentàvem abans, quan ens hem trobat, que la perspectiva que et dona un càrrec directiu és diferent que quan comences amb la il·lusió del profe nou, del company i companya nou que s'incorporen. Doncs ara, amb una trajectòria més llarga, també les feines són diferents, el que pots aportar és diferent. Per tant, aquesta il·lusió és canviant. No et diria que fos menys, no és menor. Jo, una de les estones que més gaudeixo de la setmana són les hores de classe que puc entrar a fer docència, estar amb els nois i noies. Però els rols són diferents i la il·lusió també és canviant.
I què feu quan ja arriba un moment d'aquest de ja no puc més? Perquè els mestres, una cosa, esteu de dilluns a divendres. O sigui, hi ha gent que diu, m'he agafat un dia de festa. És que vosaltres esteu sempre allà, de dilluns a divendres.
Sobretot jo crec que la cultura escolar, els vincles que tens amb els companys i amb els alumnes, no? A vegades mostrar aquesta vulnerabilitat que sembla que el professor, doncs, sembla d'estar al 100% i que deixem com perdem de perspectiva que som també persones, que tenim les nostres motxilles, no? I que mostrar aquesta vulnerabilitat amb els companys, compartir aquests neguits, no? A vegades et fan doncs sentir bé, no? Si trobes aquest recolzament a l'escola.
Clara, que parles de vulnerabilitat. Fa un parell de setmanes l'Ara va publicar un article que parlava de docents que deien, no sé on tinc la vocació, ja no puc més. I jo cada cop em trobo amb més docents que potser no a microobert, però a la prèvia o després t'expliquen que ja no poden més, que si poguessin ho deixarien. Com expliqueu que una professió que és tan vocacional, que d'entrada agradi tant i que hi hagi gent, no sé si us heu trobat potser amb companys, no?, que en algun moment diuen, és que no puc més. Clar, també depèn del centre en el que estiguis. Hi ha centres on potser tot és més senzill. Però us heu trobat en situacions d'aquestes, de gent que diu, és que vull fer una altra cosa?
Sí, passa. I comentàvem ara a la teva anterior pregunta que cada cop comença a ser més freqüent tenir eines a les escoles com acompanyament entre docents, de trobar espais de cuidar també els companys i companyes que tenen dificultats en l'aula, i això ho vivim, perquè el que dèiem abans, la societat és molt canviant, el tipus d'alumnat que tenim és molt canviant, cada cop tenim més diversitat, més inclusió, i es generen situacions estressants a les aules. I ara és un element més que hem d'introduir en el nostre dia a dia, que és el cuidar-nos entre nosaltres.
Jo crec que, una mica per afegir a l'aportació de l'Oriol, cal equips que comparteixin una confiança i també fer xarxa, no només entre escoles, sinó dintre el mateix col·lectiu del centre, no? Tu ho has dit, no? Depèn dels centres, depèn de no. Lo important és compartir propòsit, que tots anem a una, que ens recolzem i que tinguem clar cap a on vol caminar l'escola, perquè a vegades aquesta contradicció del que jo penso cap al propòsit que busca l'escola a vegades fa crear tensions.
Se suposa que entre el 75 i el 85% de les professions que seran més demandades el 2030, que està a tocar aquí el 2030, encara no existeixen. Fa uns dies un estudiant de quart d'ESO em deia, el futur és incert. Pesa aquesta incertesa entre el professorat o és un estímul? Perquè segons com tu miris, tens molt camp per recórrer.
Bueno, pesa en el professorat, no ho sé, jo crec que pesa més els joves, els adolescents, els hi pesa més perquè, jo vull deixar-ho, no? El que pesa més a vegades és fins i tot una nota, no?, en com etiquetem els alumnes a l'escola i que aquesta Ells tenen com el focus, no?, de que la societat s'ha de preparar només per un món molt empresarial, molt productiu, i a vegades, una mica amb l'aportació que he fet abans, no?, deixem de banda el que és la persona, no? Llavors, quan a vegades som capaços de treballar una mica més la persona, doncs surten talents que no som capaços, no?, de percebre, perquè l'alumne, doncs, aquest moment de parar i pensar, de veure una mica en quin punt té l'autoestima, no?, reconèixer una mica les coses bones que fa, això pot generar que pugui afrontar aquesta incertesa, no?, amb més valentia.
Teniu temps per parar i pensar conjuntament amb l'alumnat? I potser que comparteixin aquests neguits, no sé si és l'hora de tutories, i se'n diu tutories, i se'n diu d'una altra manera.
Hi ha els espais, i aquest repte que comentaves és un gran repte i una oportunitat que tenim de repensar-nos els docents per acompanyar millor els nostres nois i noies i preparar-los per algo que no sabem què és el que vindrà. Per tant, és, com deia, treure el millor d'ells i que això ho tinguin a disposició el dia que ho necessitin. I això, hi ha espais a les nostres escoles, des de tutoria, també des de les matèries, que moltes vegades jo no soc tutor i em pregunten des de mates que com ho podem fer o com ho podrem fer o per què servirà allò o allò altre. I és una excusa i un pretext per estar parlant del que passarà, del que vindrà i d'inquietuds que tenen ells quan s'acosten a aquestes edats dels 16 a 18 anys que han de prendre decisions.
I com a directors pedagògics, com es van fixant les pautes?
Doncs és un altre repte. Avui estem parlant de molts reptes, però sí que en el nostre cas disposem d'un equip on hi ha representat gent infantil, primària, secundària i ESO i batxillerat, i fer una mirada més àmplia i intentar integrar tota aquesta realitat canviant i diversa que tenim per com dèieu, doncs, no perdre l'objectiu de vista, no perdre el focus i anar-ho fent més fàcil i més portable pels companys i companyes també, sense perdre que el referent són els alumnes.
Nosaltres, a nivell institucional, no?, que abans parlàvem amb Maristes, nosaltres a FEDAC 25 escoles, doncs sí que tenim un projecte educatiu que incideix molt en el ser, en cultivar l'interioritat, de parar i pensar, ni que sigui mitja hora, a totes les nostres escoles mitja hora per treballar la dimensió més humana. No?
Diària?
No, mitja hora a la setmana.
Ah, anava a dir.
I llavors, a partir d'aquí, doncs, parlàvem d'aquesta incertesa, no? I a vegades la incertesa són aquests neguits dels adolescents, els joves, els infants, que comencen a plantejar preguntes de sentit, no? Que per què faig això, no? I parlava de les matemàtiques i com podem donar sentit o significat a tots aquells aprenentatges amb el nostre món més proper, no? Que la pregunta més normal que surten a les aules és: i per què estic fent això? I el docent pot respondre, doncs perquè necessites cultura, o vinga, anem allà, em sumo amb tu, abraço el teu neguit i anem a donar-li sentit, no?, a aquest aprenentatge que estem treballant, no?, a l'aula.
A mi una cosa que em fascina dels docents quan parleu del que feu a l'aula o intenteu fer és la personalització. Que vosaltres dieu personalització com si res, però jo penso que allà hi ha molta gent, tots diferents, 25 persones, amb unes necessitats diferents, unes inquietuds diferents, unes connexions neuronals molt, molt diferents i la possibilitat d'atendre totes aquestes particularitats. Això com es fa? Sempre ho pregunto, però és que no ho acabo de veure perquè em sembla realment complicat.
Sí, sí. No, és que realment és complexa. El que podem fer és, primer de tot, demanar recursos, no? I a partir d'aquests recursos, doncs, amb el que tenim, doncs, poder-ho fer, no? Poder-ho fer, però jo crec que sobretot lo important d'això és la mirada que té el mestre a l'educació i sobre els infants i sobre els joves, no? Què creiem que poden fer, plantejar-nos molt, no? Parlàvem de qüestionar-nos a nivell metodològic, si el professor que entra a l'aula continua amb la mateixa metodologia o busco maneres o em formo per poder arribar a la majoria. Jo crec que ens estaríem enganyant, no? Dir que és possible arribar amb les ràtios que tenim a tots els alumnes, però jo crec que és la mirada que projectem sobre l'alumne.
Tota la raó. Al final, les dificultats que hi ha al voltant són moltes. Les ràtios són molt grans. A secundària estem parlant que podem tenir classes de 36 i fixar-te en allò que necessita cadascun dels 36-37 que ens podem trobar és complicat. És una qüestió molt de la predisposició de la persona i al final de veure els ulls de la persona que tens a davant i què necessita també, que a vegades no és tan qüestió del que acadèmicament o curricularment hem d'arribar, sinó què hi ha darrere d'aquell neguit, d'aquesta actitud, d'aquestes qüestions, i complicat amb aquests nombres que estem dient, però també som un equip molt de docents, d'orientadors, de tutors, i d'aquesta manera intentar arribar mica en mica i a poc allò que necessita cadascú.
Sobre el paper ja sembla complicat, però què passa quan passem de la teoria a la pràctica? Això com s'aconsegueix? Amb classes partides, amb professors de suport que entren, desenvolupant plans individualitzats, perquè suposo que en una aula, com a mínim, deuen fer falta un o dos, no? Si tens 36 persones, algú tindrà una dislèxia, algú tindrà altres capacitats, algú tindrà TDAH, o sigui, no sé, un o dos plans individualitzats deuen caldre. Ja he anat a la molt baixa, eh?
És més, jo diria que cadascú necessitaria un pla individualitzat. Clar. Llavors, clar, aquí estem amb una concepció, tornem, del que és l'educació, no? Abans feies la pregunta, no?, de què és el que pesa més, no?, a l'educació dels adolescents, i jo diria que el que pesa més és la cultura tradicional, la cultura d'escola, no?, que sempre s'ha fet d'una manera, i trencar aquests paradigmes de que a nivell metodològic podem arribar, o a vegades sembla que hem de córrer a primer, segon d'ESO, sisè de primària, cinquè, el curs que sigui, no? Aquí els alumnes han d'haver vist aquest temari i aquests continguts i aquests coneixements, i no ens parem a pensar en realitat què és el que necessita l'alumne, quin ritme d'aprenentatge va seguint, qui ens diu que a X curs ha d'aprendre a sumar i restar si ni tan sols s'ha de comprendre un text, no sé, no?, que a vegades requereix més, no?, aquesta mirada de voler acompanyar cada petita persona i d'ajudar-la a trobar el seu horitzó, no?, que és el seu camí educatiu, i que segons quines pràctiques fem pot condicionar, no?, aquest èxit educatiu, que al final estem aquí per això.
Un món ideal, com haurien de ser o funcionar les classes? Perquè aquesta personalització, que és l'objectiu, no? O sigui, anem avançant i que tothom ho assoleixi i es vagin respectant els ritmes i les necessitats de cadascú, que la personalització fos una realitat.
És un canvi de paradigma. No estem, com bé deia, no estem acostumats perquè no hem après així. La nostra escola era molt diferent el que ens trobem ara, i també la realitat. Però on els continguts potser no són tan importants, sinó què fem amb tots ells, de quina manera els pot fer servir l'alumnat, veure'ls útils, de quina manera podem entrar dos i tres docents dins de l'aula, perquè on no arribo jo, amb el del costat sí que hi arribo, i en el moment que intervé l'orientador, intervé una quarta persona, podem donar moltes més respostes, sumant esforços i sumant forces. I això no hi estem acostumats, i és un canvi que estem fent a poc també, i estem acompanyant, de treballar d'una manera molt diferent.
Suposo que també fa falta aquesta disponibilitat dels orientadors, dels psicopedagogs, del professorat, que no estigui en un altre espai treballant alhora.
I els recursos, com dèieu abans, són els que són. És a dir, l'orientador, estem parlant d'una persona potser per 6 cursos, i evidentment una persona per 6 cursos no està present a totes les hores amb tots els companys. És a dir, que amb els recursos que tenim, que són els que són, hem de fer front a tota aquesta realitat.
A mi m'agradaria afegir sobre el tema dels recursos, que a vegades podem reclamar recursos, però el fet de no tenir-ne suficients, perquè no sé si arribarem a un punt que direm en tenim suficients, no contradir o no fer certes pràctiques a les escoles que contradiguin els valors humans, no? Com pot ser la dignitat humana, la justícia global, la democràcia, tots aquests valors cal que els preservem en la cultura escolar.
I quin paper juguen els claustres, les direccions dels centres, perquè la pràctica sigui el més plàcida possible en el vostre dia a dia, per poder assolir els vostres reptes com a docents?
Doncs molt rellevant, perquè al final són els que estan a la línia del dia a dia acompanyant els nois i noies. I aquest canvi de mirada del que parlem, al final això es tradueix en els companys i companyes, que són els que estan hora a hora allà intentant que allò funcioni, que els nois i noies aprenguin, que es formin, que esdevinguin persones. És a dir, són la clau del motor.
Clar, aquesta és la vostra xarxa de suport i de cotreball en el dia a dia. Què hauria de passar per part del Departament d'Educació i Formació Professional, que és al final qui dota de recursos personals, econòmics, estableix directrius?
Al final, mira, estem parlant de recursos, i crec que hi ha una línia molt clara que al final, si l'escola, no?, si aquesta institució ha de ser l'ascensor social, com ho fem possible, no? I al final hi ha indicadors, això segons estudis, no?, que les desigualtats a l'escola, les desigualtats socials són per un fet socioeconòmic. Llavors, com dota el departament de recursos per desfer aquestes desigualtats, i llavors, vale, a l'escola estem en el mateix punt de partida, vinga, som-hi, comencem, no?, perquè tothom té aquests recursos que pot aprofitar.
Alguna recomanació?
La primera recomanació d'avui és una pel·lícula francesa que, de la que ja hem parlat diverses vegades, d'un bon mestre que es creu que és bon mestre, que després dubta, però que resulta que sí que és un bon mestre.
Le presento a François, catedrático de letras en el Instituto Henri IV.
Un instituto de gran nivel.
Penelope, un 5. Resulta muy aburrido de leer, ¿sabe?
París todavía se salva, pero los suburbios...
Mandan a profesores jóvenes totalmente inexpertos. Por el contrario, habría que enviarles profesores experimentados.
Agathe Kaufmann me habló de su deseo de pedir el traslado a un instituto de los suburbios.
Escucha, con los alumnos, hazte respetar desde el principio.
Me llamo François Focal.
El profesor Foca.
¡Pelea, pelea! ¡Vale, vale, para!
Bé, El buen maestro es una película francesa que ja heu sentit, no? Tenia un tipus d'alumnat i per un malentès va parar un altre tipus de centre, el que aquí seria un centre de màxima complexitat. Segurament els reptes que té per davant el professorat d'un centre d'alta complexitat dins... del centre no són les on les famílies gaudeixen d'un nivell socioeconòmic elevat, deu haver-hi problemes. Heu treballat a diferents tipus de centres?
Jo sí que he estat a un parell de centres, les pràctiques en un altre, en una localitat diferent a Barcelona, que he vist diferents tipologies, sí.
Jo no, he estat al mateix centre.
I el dia a dia, o sigui, el que amoïna en el dia a dia varia? Aquests reptes educatius, els reptes dels docents, perquè suposo que no és el mateix si tens una classe on d'entrada tothom està atent, no sé si això passa a vegades, una classe que tothom estigui atent, que no hi hagi problemes de comprensió lectora, independentment del curs, a partir de posem cinquè, no? Que una altra, que la gent és molt dispersa, que potser no han dormit, que...
O que més de la meitat de la classe no t'entenen l'idioma que estàs parlant, que això també passa, és una realitat actual. Sí que això t'afegeix ingredients de repte en el teu dia a dia i a zones complicades, i el que dèiem, doncs, potser són els primers que necessitarien recursos aquí, perquè on no hi pot arribar un sol docent, doncs uns quants més sí que hi arribaríem.
M'interessa això que deia el buen maestro, que envien a joves inexperts. Què fa que un docent es faci amb un grup? La setmana passada parlàvem de l'espai del migdia i dels educadors del migdia, que a vegades ja es veu que és que hi ha algú que té fusta, que connecta, que sap captar la seva atenció, que aconsegueix que interessi el que explica.
Jo crec que és l'essència i la integritat de cadascú. A vegades no ens hem de voler semblar a ningú. Al final és tu et fas docent, ets una persona i la teva essència l'has de poder portar a l'aula. Jo crec que això genera confiança i connectes de seguida amb els alumnes.
I vas trobant el teu estil?
Jo penso que sí, i és una qüestió molt, molt inherent a com ets com a persona, que al final... Jo crec que l'alumnat no pot veure un Oriol profe amb un Oriol persona que són diferents, que ets, el que ets és el que mostres i transmets també a l'aula. I tu ho deies, captar l'atenció vol dir que t'has fixat amb la persona, i quan l'alumne sent que t'has fixat amb ell és molt més fàcil de connectar.
Soy un tío raro. Eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla.
Sam, la gente en el espectro tiene citas.
Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales.
Tío, te estás sonriendo.
Tienes que bajar eso un 70%. Mi familia es frágil.
Todo es Sam, esto.
Això és atípic, una sèrie de Netflix amb un protagonista adolescent diagnosticat amb TEA. Parlàvem abans de la personalització. Les necessitats educatives condicionen els reptes que es plantegen a l'aula? Una aula on tens potser 5 plans individualitzats, a una que no en tens cap, varia gaire?
No sé si varia, però jo torno a insistir, no? Sé que sóc una mica pesat amb la mirada, no? I en veure quines necessitats té cadascú, independentment del diagnòstic, del trastorn que tinguin, i acompanyar, no? El tema està, en torno a dir, no? Aquesta tradició cultural d'escola que a vegades em limita, no? Poder obrir mirades i actuar d'una manera diferent amb els alumnes, no? En quin moment integrem tot tipus de persones a dintre l'aula, entenem que l'aprenentatge no és una competició, entenem que l'aprenentatge és cooperatiu, que és un fet social, que jo aprenc perquè tu aprens. Clar, aquesta mirada, si la canviem, és molt més fàcil després atendre a tots els alumnes.
Tot i així, encara que tinguem aquesta mirada, el fet que hi hagi un diagnòstic suposo que ajuda, no?, tenir identificat què és el que necessita aquella persona.
Però precisament per la personalització, les etiquetes i el que necessitin diferents tipus d'infants amb etiquetes pot arribar a ser tan, tan, tan diferent, que és l'escoltar i veure rere l'etiqueta que és el que necessiten, fa molt més fàcil el dia a dia i fa molt més fàcil donar-li les respostes que necessita.
Sovint les famílies, quan arriba aquest diagnòstic, hi ha un neguit, no? Què passarà? El sabran acompanyar? Aquí és especialment important aquesta connexió, aquest obrir que deies tu abans, no? De família, escola, que sàpiguen què passa, com es fa.
Molt important, perquè a vegades el primer que ens trobem també és la negació, no? A negar que el meu fill o la meva filla té una necessitat del tipus X, no? Però aquí, sí, com tu dius, no? I hem dit abans, entra en joc la confiança. Quan sabem que tots, que les famílies deixen el bé més preuat a l'escola, no? I que hi ha d'haver una confiança ja, ni que sigui cega, no? Perquè al final els docents, els educadors estem per això, no? Per fer personetes més bones a nivell cultural, a nivell personal. Llavors, és la confiança.
Entenc que els docents també us ocupa que a l'aula s'acceptin les diferències, no? Amb aquesta mirada que tu deies, no? Mirar, veure què es necessita, que tothom té alguna cosa que es pot posar en valor. Des de fora sembla que infants i joves estan molt ben predisposats a acceptar la diferència, sobretot quan són petits. És així? Com que ells donen per normal allò que està passant.
Aquestes realitats que a vegades a nosaltres ens espanten, ells la tenen molt més assolida, i aquesta por prèvia de què pensaran quan entri aquí, com s'ho prendran, és natural i s'esdevé bé, millor del que pensàvem.
Aquí és quan els fills de casa ensenyen els grans.
Sí, i tant. Jo sempre dic, l'altre dia parlava, no?, amb una companya, i deia que els fills venen aquí a ensenyar-nos a nosaltres, mm-hmm. Perquè passa això, no?, que abans li compartia a l'Oriol, soc pare des de fa 16 mesos, i l'altre dia veia la meva filla com es relacionava amb un nen una mica més gran i li feia abraçades, és a dir, ja no hi havia cap judici, sinó que simplement era tot bondat, no? I a vegades penso que l'escola limita això, no?, aquesta manera de fer dels petits.
Sí? Com limita? Encara limita?
Sí, jo crec que limita per això, no? A vegades les pràctiques que podem fer, aquesta cultura, no?, que tenim de si a la meva nena, no?, li surt fer una abraçada, no, amb aquesta persona no? I deixar-la gaudir, no?, d'aquest moment, i després poder més endavant fer la reflexió de quins sentiments, no?, se li ha despertat, i després fer més valoracions, no?, de si ha estat bé, si no, simplement de preguntar. Però a vegades penso que a l'escola, ja no tan petits, tenim molt clars que ells van aprenent de manera natural, però després arriba una instrucció, no?, que, cultural, no?, que ens diu, no, ara, a partir d'ara, han d'aprendre això perquè això és important.
Sí que fa la sensació que l'escola ha anat canviant, sobretot en les primeres etapes, que és molt menys rígida, que hi ha més espai perquè tothom parli, per escoltar, i a mesura que van creixent, potser es van carcarant una mica?
És que tenim molta més informació, també. La neurociència actualment ens està dient que de com pensàvem que apreníem a com estem aprenent funciona totalment diferent. I tota aquesta informació ens l'hem de fer nostra i ha de jugar al nostre favor per poder fer les coses molt millor. I aquest és el nostre canvi. Aquest canvi de mirada també inclou que tenim molt més coneixement del que es tenia, com en molts aspectes.
Doncs ara anem cap a l'espai. Estem a l'espai, l'any 2048. Llavors, segons aquesta ficció, el nostre planeta és pràcticament inhabitable i les famílies que superen un seguit de proves són les triades per colonitzar un nou planeta, Alpha Centauri, un sistema solar molt llunyà. Això és Lost in Space. A Netflix teniu la darrera versió, que són 3 temporades, hi ha una dels anys 60 o 70, d'aquesta família Robinson. Una família que té uns fills, escolta, que són els protagonistes, que saben pràcticament de tot. El petit, al principi, té 8 anys, però és que sap física, química, reaccions... Us sembla que és el que passa ara amb l'alumnat? Saben escoltar, saben treballar sols, saben treballar en equip, saben fer presentacions, saben fer edicions d'àudio, de vídeo, buscar informació... Saben un munt de coses, no?
Si segurament visquéssim cada dia a l'escola, diríem que no. És a dir, sí que saben moltes més coses, evidentment, perquè estan en una era digital diferent i que els adults, segons quines coses, ens escapen. Però sí que crec que és comú un aspecte, un concepte que es parla molt en educació, que és el pensament crític. No? Llavors, totes aquestes eines, tot aquest coneixement que està a l'abast, com els fem crítics de saber si les fake news, no? De saber si és real el que estan llegint, si no... parlaves també ja no d'aspectes digitals, sinó d'aspectes més personals, saben treballar sols, no? Si la gran queixa és que no són autònoms, però clar, és que els hem d'ensenyar, els hem d'acompanyar a ser autònoms, no? Saben treballar en equip, cooperar, però si som, quan parlàvem de la xarxa docent dintre l'escola, primer ens hauríem de mirar nosaltres com a adults, som capaços de cooperar entre nosaltres? Llavors, per poder-ho acompanyar, no?, amb els alumnes, primer crec que hem de fer el replanteig nosaltres, no?, des del rol d'adult.
M'he passat d'optimista, veig.
Saben fer moltes coses, en saben moltes, però és cert que en un temps i en una era que la informació la tenen tota a l'abast, també els hem d'acompanyar i han d'aprendre a què fer amb tot això. Aquest punt de vista crític que comentava ell, penso que és la clau, i per això està canviant la nostra feina.
Clar. O sigui, després sabem que hi ha problemes de lectoescriptura, que hi ha problemes de comprensió lectora, que els resultats a les proves matemàtiques aquí no quedem gaire ben parats. Potser està descompensat? Però si jo penso el que jo sabia fer amb 13 anys i el que sap fer ara el jovent amb 13 anys, és impressionant. Jo sabia estar asseguda, prendre punts, escoltar i aprendre de memòria. No, no sé en quin moment va arribar el meu esperit crític.
Clar, aquí hi ha moltes reflexions, però moltíssimes, no? Abans parlàvem de dos tipus de classe, no? Una classe on tothom està escoltant i una classe on no i és més dispersa, no? Però la pregunta és, i aquests que m'estan escoltant de veritat estan entenent, no?
O estan callats.
Clar, i l'Oriol deia, no? Doncs hi ha la neurociència, no? La psicologia cognitiva, que ens dona molta informació i que nosaltres, doncs, ara com a docents tenim molta més informació per portar pràctiques una mica més efectives a l'aula.
Abans m'he passat d'optimista, però ara tenia el got mig buit, perquè us anava a dir que hi ha altres aspectes que sembla que costen més: la comprensió lectora, la capacitat d'atenció, la tolerància a la frustració. Això deuen ser uns reptes importants també per vosaltres, que estan condicionant no només el que passa a l'escola, no? En el dia a dia, a fora. Reben estímuls constantment, les famílies potser no volen que els fills pateixin gaire i doncs va, l'acompanyem i ja un altre dia ja aprendrà a superar la frustració. Això us rebota a vosaltres, a l'aula? Vull dir, és un inconvenient en el dia a dia?
Sí, i ens hi trobem, i són realitats que també li hem de donar resposta. Hem d'estar preparats i preparades, i estem en constant formació, i estem, deies al principi, doncs estem trobant moments per parlar amb els docents i dir que hem de fer front a aquestes realitats i donar-li resposta també. L'alumnat viu ara en un moment d'immediatesa, on el WhatsApp és directe, el vídeo de TikTok és ara mateix, i nosaltres som de processos una miqueta més lents, no és immediat, l'aprenentatge no és immediat, allò que volem transmetre, aquelles competències que han d'assolir, no són d'allà, i aquest canvi de mirada ens hi porta molt a fer les coses millor, a saber com funcionen aquests caps i fer aquests processos possibles.
I com es pot treballar aquest esperit crític en el dia a dia d'un centre on teniu moltes matèries, moltes directrius, moltes competències, perquè no només hi ha continguts, també hi ha competències, molts valors que s'han d'assolir?
Clar, el tema està, tu ho has dit, no? Moltes competències. Clar, ens arriba un currículum, l'OMLOE, no? I ens arriba amb moltes competències, molta informació. L'altre dia escoltava en David Bueno, que va fer una xerrada a la Universitat de Vic, i ell feia una observació molt interessant, no? De com els currículums van omplint, que ens dona la sensació que no, però van omplint de continguts, perquè ho hem parlat, no? Arriba l'era digital, ja s'està aproximant el que pot ser la revolució industrial, la cinquena, perquè ja estem amb tot aquest aspecte digital i que sortiran tecnologies noves i no les sabem, no? Però de cop i volta arriba aquesta era digital. Tots els continguts de cop i volta els hem de relacionar amb aspectes digitals, perquè és el dia a dia, no? I de cop i volta cal replantejar-se a l'escola quins són els continguts amb l'educació bàsica que hem d'abordar amb aquests alumnes, no? Clar, si volem esperit crític, pensament crític, això significa que un procés procés d'aprenentatge que abans era una mica imposat pel docent, per l'educador, ara necessita de més temps, no? Com parlava l'Oriol, no? D'aquests processos que són més lents, no? Doncs necessitem de més temps de dissenyar situacions d'aprenentatge on posem en dubte tot el que estan buscant els alumnes, que posin en dubte tot aquest coneixement, que el puguin aplicar d'aquesta manera.
Clar, aquests reptes també fa que vosaltres, no només els reptes que vosaltres us plantegeu, aquest posar en dubte que tu deies al principi, sinó els reptes en el dia a dia que us trobeu, fa que vosaltres hagueu de treballar molt més que les hores lectives, perquè o sigui, tot això s'ha de replantejar, s'ha de tornar a pensar, pensem com treballem, pensem com col·laborem, cada vegada tot és més transversal, no? Potser no fem només 45 minuts una assignatura, fem una hora i mitja i treballem dos o tres aspectes diferents.
El repensar porta a trencar estructures que fins ara teníem com molt encursetades i que et donen opcions i oportunitats de fer les coses diferent. Un company o companya que estigui 6 hores donant classe durant el dia i al vespre de marxar cap a casa la família, quan té temps de repensar tot això? És complicat. També les hores de docència que tenim són les que són elevades i ens queden 4 o 5 horetes per poder repensar coses. És a dir, bueno, com li donem valor en aquest temps per aconseguir que canviïn coses i que tot això que dèiem de continguts, mobilitzar-los, fer-los, que quan l'alumne sent que allò que està aprenent realment és per alguna cosa, li dona respostes en el seu dia a dia, la motivació canvia i això fer-ho extensiu en tots els companys, és tot un repte.
Sembla que és un moment per això que està molt viu, que no és estàtic, que tot va molt ràpid i que encara que un no es vulgui plantejar quins són els seus reptes com a docent, se'ls ha de plantejar perquè es troba una plantofada que és la realitat.
Al final, si no t'ho planteges tu, seran els infants i els joves que t'empenyaran una mica que t'ho replantegis perquè surten amb preguntes interessants. I una mica amb això que explicava l'Oriol i que demanaves tu, Olga, amb aquest temps, sí que nosaltres podem canviar aquestes estructures o aquesta metodologia, no? Jo vull deixar un tip ara, no? Que a vegades, per exemple, destinem molta estona a corregir nosaltres, però l'evidència ens diu que qui aprèn és l'alumne. Llavors, com muntem un ecosistema on corregim nosaltres amb els alumnes i no només ens emportem tota aquesta feina de casa i que pot ser carregosa o aquesta burocràcia, no? Que en parlem i comencem a construir uns ecosistemes d'aprenentatges més vius, més democràtics a l'aula. Clar, això passa per replantejar-se a nivell cultural, no? Com jo he viscut l'educació, que m'imposaven uns continguts, ara que els començo doncs, a plantejar amb els alumnes, amb aquestes necessitats, aquesta personalització, no? de la que parlava.
Dèieu que intenteu trobar espais per poder fer aquestes reflexions conjuntes amb la resta de companys de claustre. S'estableixen uns espais o sorgeixen de forma espontània, o se'n parla a principi de curs, es fa una avaluació cap a la meitat i a final de curs es fa una mica de balanç del que ha passat, què voleu que passi el curs següent?
Com deien abans, a vegades el cafè o el dinar és un moment que encara que no ho vulguis t'hi porta, però crec que és important pel que deien, perquè una jornada d'un docent està les hores que li toca fent classe i després aquests moments els hem de fomentar i propiciar de crear els llocs i els espais per poder-ne parlar, per poder veure com aprenen, per poder veure com ho fem nosaltres perquè l'aprenentatge sigui, com deia Julián, més compartit, que aquesta responsabilitat vagi recaient també en l'alumne, no només en nosaltres. Clar que cal buscar i forçar-nos a trobar aquests moments per parlar-ne.
Sembla que teniu bastanta més feina que els mestres de fa 50 anys. No?
Bueno, no sé si... No ho sé perquè no la vaig
veure.
No ho érem, no? Però el que està clar és com hem començat. S'ha de viure aquesta professió amb vocació, perquè després el temps és aviam, potser serà molt agosarant, no? Però és un temps lliure, no? Quan el vius amb vocació i aquesta estona que has d'estar a l'escola replantejant, reflexionant, no? A vegades aquest temps que parlem passa per canviar la cultura, no? I, per exemple, parlàvem de reunions, no? Que les reunions tendeixen a ser molt informatives, però després apareix en Xavier Marcet, que a nivell doncs, empresarial i amb una vivència, un recorregut de les empreses, doncs parla del lideratge, no? Que hi ha a les empreses, però que es pot aterrar a nivell educatiu, no? Llavors, com les nostres reunions, buidem les agendes i anem a treballar el que realment toca, no? Que és aquesta reflexió pedagògica per compartir propòsit.
Des que hem començat hem dit que ara tot va molt ràpid. Els canvis arriben molt ràpid, no són un ni dos, n'arriben múltiples i sembla que alhora hi es superposen. Creieu que en els propers anys, no sé si això és com tenir una bola de vidre i aquí comença a fer prediccions, però que pot anar més ràpid això del canvi o que ja estem en un punt que no sé si pot arribar alguna cosa nova?
El canvi esperem que sigui constant, però no més ràpid. És a dir, crec que és necessari canviar, parar i aturar-nos per veure què cal canviar, que això ens fa vius. Però també hi ha el propòsit de que sigui més a poc, de no canviar lleis, no canviar estructures, de que donar una mica d'estabilitat i que aquest procés sigui un procés d'autoevolució nostra, de dir com ho estem fent, com ho revisem, com ho millorem, però que els tempos els puguem marcar una mica nosaltres i no tant el canvi legislatiu, l'haver tingut noves lleis d'educació en poc temps, que si ara en tenim una, doncs anem a portar-la a l'aula, anem a fer-la real, anem a creure-la i portar-la al dia a dia.
Amb la d'anys que fa que des del sector educatiu s'està reclamant que hi hagi certa estabilitat a la legislació, que no hi hagi aquests canvis de cada 4, 5, 6, 7, 8 anys, un canvi, ara un altre govern, la seva llei... Creieu que algun dia ho acabaran entenent?
No ho sé si ho acabaran entenent, però el que està clar és que jo estic d'acord amb l'Oriol, no? Que aquestes lleis doncs, canvien molt ràpidament, però sí que hi ha una evolució que no depèn de nosaltres, les lleis tampoc, no? Però és el canvi tecnològic digital. I aquí l'altre dia visualitzava un vídeo a YouTube que explicava que ja el 2035 començaran a ser les màquines, 2035, començaran a ser les màquines les que, sí, d'aquí res, que són, ja hi haurà tot el tema del metavers, ja tindràs un professor virtual, per tant, quin rol tenim les persones o tindrem les persones ara? I tot això, doncs, la conversa d'avui va a l'entorn una mica també de la tecnologia, no? Parlàvem abans de que no hi havia tanta digitalització a les escoles, no havia arribat l'1x1, els alumnes amb ordinador, però quan comença a implantar-se el projector, segur que teníem equips docents que no, el projector no, i continuem fent llibre o continuem fent presentacions de la meva manera o diapositives fetes a mà. Clar, al final arriba la digitalització a l'aula o l'intel·ligència artificial ChatGPT. Oh, és que els alumnes la fan servir. Clar, ho hem de negar això o ens comencem a replantejar el com?
Això del com està molt bé. Això dona per un altre programa. Però ara que has dit metavers, vosaltres creieu que quallarà? Perquè hi ha hagut dos intents molt bèsties de metavers. I no acaba, no? Sembla que hi ha les empreses que sí que ho intenten, però...
No ho sé, no sóc un gran expert, no sé en quin punt està. Sé que hi ha experiències als Estats Units on ja s'estan fent servir, però he d'aprofundir més sobre aquest tema. Però al final és, quan arriba la tecnologia, què faig? Em tenco en banda o començo a aprofitar-la i a veure quina viabilitat, com pot canviar la meva manera de fer, com pot canviar la cultura d'escola? Clar, és això.
D'entrada entenc que no ens tancaríem en banda, no?
Per res, nosaltres jo crec que vam jubilar l'Enciclopèdia Catalana per Google, devíem ser... I ara és un altre canvi i li farem front i potser el que haurem de reaprendre és com fer bones preguntes perquè la intel·ligència artificial ens doni bones respostes i aquí això també és aprenentatge.
Doncs seguirem aprenent. Julián García, director pedagògic de secundari i batxillerat de FEDAC Vic, i Oriol Capdevila, director pedagògic de Maristes La Immaculada. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és A Head Full of Dreams, dels Coldplay, i volem acabar somiant, creient que els reptes que ens proposem podrem aconseguir-los. Ens acomiadem abans, ha estat un plaer acompanyar-vos. La Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, a Escola de Família. I'm sorry, but I don't want to be one of them. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white man. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate or despise one another. In this world there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this...